Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Pluja intensa, la que hem tingut este matí a la Marina Alta i a Pego, per suposat. A les 10 menys quart, la xarxa d'observatoris de Bamet indicava que en una hora l'observatori del Musical i el de la Plana havien acumulat 31,8 litres per metre quadrat, liderant el rànquing de precipitacions. En el registre general, des de la mitjanit fins a les 10 menys quart, l'observatori d'Ambra acumulava 120,7 litres per metre quadrat, seguit de l'Observatori de la Vall d'Ebo amb 109,8, Verdales de nou a Pego amb 112,6 i el Musical, que havia registrat 111 amb 3 litres per metre quadrat. Si mirem les dades d'ara, segons aquesta xarxa d'observatoris d'Avamet, ara no plou a Pego, però a Ambra s'han registrat 137,4 litres per metre quadrat, segueix les Verdales i el Musical amb 127,6 litres per metre quadrat i 122,7 respectivament. També han superat el centenar de litres a la Plana amb 115,1 i al centre de Pego amb 109,5 litres per metre quadrat. A Sant Jaume s'han quedat a la vora. Han registrat 90 litres i mig. Això pel que fa a Pego, però, per exemple, a la Vall d'Ebo han recollit 134,8 litres per metre quadrat, a la Figuereta 125,5 litres per metre quadrat, i al Ràfol d'Almúnia, per exemple, també han arribat als 134. Per tant, precipitacions destacades en diversos punts de la Marina Alta, sobretot la zona de Pego i les Valls, que en molts punts han superat el centenar de litres per metre quadrat des de la mitjanit. Repassem titulars ja amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Josep Bernabéu Mestre guanya el 46è Premi 25 d'abril Vila de Benissa en la modalitat d'investigació. El jurat ha guardonat l'assaig Pa i Melva, etnografia de la fam a Terres de la Marina, el testimoni literari de Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas en 1921-2009. En l'obra, Bernabéu Mestre aprofundeix en l'anàlisi de les causes que expliquen una situació tan intolerable com la que està darrere de la fam. El doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència en la Universitat d'Alacant es mostra molt content pel guardó aconseguit.
La veritat és que estic molt content, ja que es tracta d'uns dels premis d'investigació amb més trajectòria del País Valencià, i sempre és un honor passar a formar part de la nòmina d'investigadores i investigadors que l'han guanyat al llarg de les 46 convocatòries.
La segona jornada socioeducativa de Pego i les Valls aborda una temàtica de rabiant actualitat com la soledat no desitjada en infància i adolescència. La primera sessió arrenca a les 4:30 d'esta vesprada a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. Durant avui dimecres, dia 11, i demà dijous, 12 de març, un centenar de persones aprofundiran, amb l'ajuda de 4 ponents, sobre com minimitzar la sensació de soledat no desitjada, que té una prevalença del 25,5% en la franja d'entre 16 i 29 anys. Les dones més pròximes inspiren les cartes guanyadores del concurs Carta a la dona de la meua vida. Maria Rovira Cendra i Ana Isabel Cerver Morera han estat les guardonades de la tercera edició d'esta iniciativa que convida a la joventut de Pego a fer una reflexió sobre aquelles dones que són inspiradores. Un exercici que permet posar de relleu una xarxa de suport i inspiració, assenyalen des de les regidories d'Igualtat i Joventut de l'Ajuntament de Pego. Els premis es van lliurar el passat 8 de març.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
L'assagista pegolí Josep Bernabéu Mestre ha estat guardonat amb el 46è Premi 25 d'Abril Vila de Benissa en la modalitat d'investigació per l'assaig Pa i Melva, etnografia de la fam a terres de la Marina, el testimoni literari de matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas 1921-2009. Una obra que aprofundeix en l'anàlisi de les causes que expliquen una situació tan intolerable com la que està darrere de la fam, segons explica l'autor, que lamenta que encara avui continua sent utilitzada la fam com a arma de guerra.
El que hem volgut fer amb el treball és aprofundir en l'anàlisi de les causes que expliquen una situació tan intolerable com la que està darrere de la fam. Malauradament, continua sent una de les majors vergonyes que es toca assumir com a societat. Fins i tot, com puc comprovar recentment, per lo que ha passat a Gaza, continua sent utilitzada com una arma de guerra. Acabar amb la fam i la malnutrició que pateixen milers de milions de persones és un dels principals objectius de desenvolupament sostenible que s'ha recollit a la coneguda com a Agenda 2030.
La fam és un fenomen molt complex que necessita ser analitzat des de diverses perspectives i una d'elles és la de mirar cap enrere i aprendre de la història i en concret de com vam poder superar la fam societats com la valenciana, segons afirma l'assagista Pegolí.
Per a poder fer front a aquests problemes, pense que hem d'actuar sobre els determinants últims que impedeixen fer efectiu, no?, ese dret de tots els éssers humans a menjar el que tenim que menjar i gaudir fent-ho, i per aconseguir-ho hem de tenir clar allò que tenim que canviar. La fam és un fenomen molt complex, que necessita ser analitzat des de diverses perspectives, i una d'elles és la de mirar cap endarrere i aprendre de la història, i en concret de com van poder superar la fam societats com la valenciana. Suposa que aquesta ha estat una de les raons que ha convençut el jurat, el fet de fer servir el passat per entendre el present i poder fer front a reptes com els que continua representant la fam i la malnutrició.
I posar de manifest la dimensió social, però també cultural, econòmica, política i ètica que se li ha atribuït a la fam és la base de la recerca que ha culminat en Pa i Melva, etnografia de la fam a terres de la Marina Alta, el testimoni literari de matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas, 1921-2009.
La recerca partia de la premissa d'intentar mirar més enllà de les conseqüències en termes de salut que suposa la desnutrició. I el que volíem era posar de manifest la dimensió social, cultural, econòmica, política i ètica que pense que també tenim que atribuir-li a la fam. Quan fem història de l'alimentació, ens trobem amb una important limitació a l'hora de disposar de fonts i testimonis. I les que hem fet servir tradicionalment ens han aportat sobretot una mirada molt biologicista. Per això, quan vaig plantejar fer el treball, aquest assaig d'investigació, vaig voler explorar altres alternatives i fer ús de testimonis literaris anomenats memorístics i que tenen un clar interès etnogràfic pel fet de contar històries sobre els éssers humans, els seus sentiments, sobre llocs, esdeveniments, contextos, etc. No? En la literatura, pense que l'escriptor, l'escriptora és també observador i al final ens obri una finestra a través de la qual podem apropar-nos a una millor comprensió de cultures i de societats particulars i com aquestes societats van viure circumstàncies com les que representen els problemes de fam i malnutrició.
I és per això que la monografia premiada amb el Vila de Benissa, amb aquesta monografia, Bernabéu Mestre tria una font d'interès etnogràfic com la que representa la novel·la Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez Cutillas. En ella s'explica la condició d'expressió biològica de les desigualtats socials que cal atribuir a la fam i als problemes de malnutrició que estaven presents en les dècades de 1920 i 1930 a les comarques de la Mar.
Ha estat l'obra Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez Cutillas, la que hem fet servir de fil conductor per a la mirada etnogràfica de la fam i la malnutrició en les comarques de la Marina durant les dècades de 1920 i 1930. A més de conèixer com eren aquells menjars de fam o menjars de pobre que caracteritzava l'alimentació dels més desfavorits, el testimoni de Carmelina, per exemple, ens parla del sense bancal o de les famílies que depenien de la incertesa del jornal o dels pescadors que quan no podien sortir a faenar enviaven els fills a demanar per a poder menjar. Són testimonis que venen a reforçar, pense, la condició d'expressió biològica de les desigualtats socials que cal atribuir a la fam i a problemes de malnutrició com és que patia la societat de l'Altea que rememora Carmelina.
La memòria de la fam que recull esta monografia i les lliçons que aporta reforcen la necessitat de caminar cap a una societat més justa i igualitària si volem, doncs això, que la fam i la malnutrició associades a la pobresa i a la diversificació econòmica, doncs acaben desapareixent, tot i que sembla una utopia.
La memòria de la fam que recull la monografia i les lliçons que aporta reforcen, pense, la transcendència i el caràcter estructural de la desnutrició que patien amplis sectors de la població. Però crec que també ajuda a entendre la necessitat de caminar cap a una societat més justa i igualitària si volem que la fam i la malnutrició associades a la pobresa i la diversificació socioeconòmica davant la disponibilitat de recursos quede per a sempre en pàgines literàries com les que va escriure Carmelina en rememorar la seva infantesa.
L'ésser humà necessita l'aigua i els aliments per a sobreviure i d'ahí la importància de l'alimentació i que esta siga el més equilibrada possible i també de la gastronomia per a posar-li a aquests aliments eixe gust per a que entren no només per la vista, sinó també pel sabor.
Deia el nutròleg nord-americà d'origen francès Jan Meyer que la nutrició no és només un problema a estudiar, és sobretot un problema a resoldre. I per desgràcia continuem sense acabar amb la fam i tenir que fer front a noves formes de malnutrició com l'obesitat, en particular l'associada a la pobresa, que comparteix en definitiva les mateixes causes que estan darrere de la fam o allò que coneixem com la fam oculta. No acabem d'assumir quan important és allò que mengem, com ho cuinem i com ho mengem. Sense una nutrició adequada no hi ha salut i la salut, no ho podem oblidar, és el bé més important i un dels drets fonamentals, el primer dels drets fonamentals que tindríem que garantir a tothom. La monografia, que el títol Pa i Melva, en la mesura en què representa o dona a entendre, no?, aquell menjar de pobre que va caracteritzar moltes generacions dels nostres avantpassats, serà publicada per l'Institut Juan Gilalbert, Institut de Cultura Juan Gilalbert de la Diputació d'Alacant en els propers mesos, i jo espero que puga ajudar a reflexionar sobre totes aquestes qüestions de les que hem estat parlant i, en definitiva, a que entre totes i tots puguem fer realitat aquest objectiu d'acabar amb la fam i la malnutrició.
La gala d'entrega dels Premis Vila de Benissa tindrà lloc el proper 17 d'abril.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Avui ens estem a Pego dos dies intensos que abordaran la soledat no desitjada en la infància i l'adolescència dins el marc de la segona jornada socioeducativa organitzada per la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i Les Valls amb el suport de la Regidoria de Benestar Social i Integració de l'Ajuntament de Pego. Un centenar de persones s'hi han inscrit a esta segona edició que aprofundirà en un tema que avui en dia és molt important, segons confirma l'educadora social i organitzadora de la jornada, Raquel Nadal. Una de cada quatre persones joves a Espanya considera que està sola, segons l'Observatori Estatal de la Soledat No Desitjada. Són joves d'entre 16 i 29 anys que tenen la sensació que doncs, en aquests moments tenen menys relacions socials o de pitjor qualitat que les que desitjarien. A més, alerta l'educadora social de la Mancomunitat de Pego i Les Valls, es produeixen cada vegada més suïcidis en adolescents.
Un tema que a dia d'avui és molt important, estem trobant-nos cada vegada, per desgràcia, més suïcidis en adolescents, com hem comentat ja tres vegades, el tema de les xarxes socials, les noves tecnologies, moltes voltes en vez d'ajudar el que fa és evadir, aïllar més a les xiquetes i xiquetes i adolescents, i és un tema que de veritat que últimament està a l'ordre del dia, així ho demostra també l'estudi de l'Observatori Estatal de la soledat no desitjada.
Una temàtica tan actual com la soledat no desitjada en la infància i adolescència ha atret més d'un centenar de persones a aquestes jornades. Una resposta de la que estan molt satisfetes les organitzadores de la mateixa.
Esperem que les persones que vinguin a escoltar els ponents es puguen emportar-se experiències enriquidores, puguen emportar-se també alguna píndora, algo que els pugui servir per al seu treball, per a la seva família, per al seu dia a dia. I res, molt agraïdes, molt contentes i tant de bo que això siga la continuació per una tercera jornada socioeducativa.
La segona jornada socioeducativa de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i Les Valls compta amb quatre ponències impartides per una gran varietat de professionals i amb molta experiència. Obrirà la jornada esta vesprada a les 4:30 a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Pego, Mercè Volta, i l'educadora social de la Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego i Les Valls, Raquel Nadal. A les 5 de la vesprada té lloc la primera conferència impartida pel coordinador d'esports de la Ajuntament de Pego, Josep Llorca, sota el títol L'esport i l'activitat física com a píndola per combatre la soledat no desitjada en edat escolar i adolescència. A les 6:30, la pediatra del Centre de Salut de Pego, Daniela Capurro, exposarà el tema Soledat, l'epidèmia silenciosa. Dijous 12 de març, demà mateix, inaugura la segona sessió de la jornada socioeducativa. A les 4:30, la ponent estrella, la psiquiatra, divulgadora de la salut mental i escriptora Maria Velasco. Ella impartirà la ponència Soledat i salut mental en infància i adolescència. I a les 7 tanca la jornada la conferència Més enllà de notificar, coordinació entre centres educatius i serveis socials a càrrec de l'orientadora de l'IES Enric Valor de Pego, Llúcia Fullana, i l'educadora social Raquel Nadal. Una ponència dirigida fonamentalment a posar de relleu la importància de la comunicació entre els centres educatius i els recursos públics com són els serveis socials.
Els informatius a Ràdio Pego.
El concurs Carta a la dona de la meua vida arriba enguany a la seva tercera edició. amb una participació semblant a les anteriors, el que consolida el projecte. Una iniciativa que naix de les regidories d'Igualtat i Joventut i que té com a objectiu que la gent jove del poble reflexione i també que posi en valor el paper de moltes dones que des del dia a dia són fonamentals i base per a les nostres vides, segons conclou la regidora d'Igualtat i Joventut, Paula Orihuela.
Un any més seguim endavant amb el concurs de cartes de les dones de la nostra vida. Una iniciativa que es fa amb la finalitat de convidar a joves de Pego a mirar des de les seues pròpies vides i reconèixer aquelles dones que han sigut un referent per a elles. Mares, àvies, germanes, amigues o professores, a qualsevol d'elles. A través d'aquestes cartes els dediquen unes paraules, un pensament o un desig per tot allò del que se senten agraïdes. Aquest concurs té un valor molt especial perquè no es basa sols en un escrit o en l'escritura, sinó va més enllà, és fer una reflexió. És ajudar a posar en valor el paper de moltes dones que des del dia a dia són fonamentals i base per a les nostres vides.
El concurs premia dos cartes, una per categoria sènior i júnior. Enguany, les guanyadores han estat Maria Rovira Cendra i Ana Isabel Cerver Morera, respectivament. Els premis es van entregar en el marc de la celebració institucional del 8M a la plaça Maria Cambrils. Maria Rovira Cendra va dedicar Resiliència a sa mare, un text escrit des de molt a dins per a la dona que li ha donat la vida dues vegades. Llegia la carta a petició de Maria Paula Orihuela.
Tinc molta sort d'estar escrivint això, d'estar viva, de poder contar-ho i, sobretot, de tindre la mare que tinc. Avui vull dedicar-li unes paraules, perquè és inevitable pensar en ella quan es tracta d'escriure una carta a la dona de la meva vida. Mare, hi ha una etapa de la meva vida que no recordo bé. La majoria de les coses les sé perquè tu me les vas contar quan vaig tornar. Sempre has estat al meu costat, sense importar com ni quan tornaria. L'únic que importava era que tornara. La vida pot canviar en un segon. L'accident va ser inesperat. Tot va passar molt ràpid. Després, l'espera es va fer eterna. Venies cada dia a veure ma Lucy. Parlant-me encara que no podia respondre, acariciant un cos que no reaccionava. Mirant-me a l'esperança que qualsevol moment obriria els ulls, mentre les hores pesaven i els dies passaven lents. Jo estava entre la vida i la mort, però no era conscient de la situació, ni del temps, ni de la por. Tu sí. Abans no podíem parlar del tema pel dolor que suposava. Ara ja no fa tant de mal. I sé que llegiràs aquesta carta amb orgull i alegria de veure que la teua filla està tan bé. Aquestes paraules són per a la dona que m'ha donat la vida dues vegades. La primera, quan vaig nàixer. La segona, quan no em va deixar marxar. El teu suport ha sigut fonamental per a la meva recuperació. Gràcies per ser com eres. Gràcies per estar. T'estime.
Maria Rovira Cendra no es va veure amb cor per llegir la carta que li ha dirigit amb tanta estima a sa mare, però sí que va traure la força suficient per manifestar davant el públic present que li va costar molt descriure això, però que ha estat un exercici que confessa que ha sigut sanador.
Em va costar molt d'escriure això, però és algo que volia expressar i al final ha sigut sanador també. I és veritat que en la carta parli només de ma mare, perquè ma mare, com una mare, no n'hi ha res, no? Però també vull agrair i donar les gràcies a totes les dones que han estat allí, perquè la meva evolució ha sigut molt bona, però en part ha sigut per tot el suport i carinyo que he tingut, que això m'ha ajudat molt. I sempre ha estat allí ma abuela, la meva germana, les ties, les amigues, psicòlogues, infermeres. Molt de suport i molt de carinyo, moltes gràcies, perquè estic tan bé per això, per l'ajuda que he tingut.
S'emocionava Maria en dir aquestes paraules. La guanyadora de la modalitat juvenil ha estat Ana Isabel Cerver Morera, l'alumna del Col·legi Sant Antoni, qui ha escrit carta a la iaia. Des de la primera línia deixa clar que sempre l'ha estimat molt i acte seguit assevera que encara que ja no estigues entre nosaltres, sempre tindràs un lloc al meu cor. Ana Isabel va ser l'encarregada de llegir el seu text, tot i que que la lectura accelerada, coses dels nervis del moment, doncs, tot i això, va deixar clar que era conscient que per a la seva iaia sempre ha sigut el seu tresor, igual que la iaia ho ha sigut per a ella.
Estimada iaia, en primer lloc sempre t'he estimat molt. Encara que ja no estigues entre nosaltres, sempre tindràs un lloc al meu cor. Sempre has estat ahí des que vas néixer. Sé que sempre has sigut el teu tresor, igual que tu has sigut el meu. Ho sé, ja que mon pare sempre m'ha dit quan estimaves tu una filla, encara que mai va arribar. Vas tindre tres fills, els tres homes, però cap filla, fins que vaig néixer jo. Vaig ser la primera filla, la primera neta, la primera neboda, la primera experiència per a tots. Però encara que fora la teva primera neta, ho vas fer genial. Totes les vesprades juntes a ta casa, dinant a ras el forn, fent coques de dacsa, juntes, anant a passejar a la teva gossa lluna al parc. Tots els records sempre em pareixeran meravellosos, encara que tot va començar a canviar amb la teva malaltia. Vas agafar el teu primer càncer, vas deixar d'anar tan seguit a ta casa, però les vesprades que anava disfrutava cada segon. Me'n recorde que t'hi la peluca i la pentinaven juntes, encara que em dolia voler sense monyo. Al final em vaig acostumar i quan vas faltar vaig entendre una cosa molt valiosa. No tot lo bo és quedar per a sempre. Vaig sentir un dolor intens, un buit que mai havia imaginat que podia sentir a la meva curta edat. Va ser el meu exemple a seguir i vull que sàpigues que sempre tindràs un lloc al meu cor. Tots aquests records que teníem juntes, passejant de la gossa, cuinant juntes, tu ensenyant-me a cosir, muntant puzzles i més, sempre seran al meu cor. Eres i sempre seràs la dona de la meva vida. T'estime, iaia.
Dos cartes que mostren com d'importants són les dones que ens rodegen i que enriqueixen la quotidianitat, deixant records inesborrables i actituds de resistència a seguir. I hem de dir en la previsió de l'horatge que ja no tenim avisos actius de cap tipus i també informació que ens aporta la policia local de Pego respecte al tall de carreteres. Ens indiquen que fins a les 4 de la vesprada la CV700 direcció al Verger estarà tallada la circulació de vehicles per problemes d'acumulació d'aigua, especialment a la zona del barranc del Balde. També estarà tallada fins a eixa hora la CV728 en el tram entre la CV700 i la CV678, és a dir, en el tram que acaba des de la carretera del Verger fins a la carretera del mar per acumulació d'aigua, perquè ha plogut molt, ja ho hem dit en l'inici, però recordem que fins ara els acumulats a Pego són dels més importants de la Marina Alta. A Ambra s'han acumulat 137,6 litres per metre quadrat. A les Verdales ara plou de manera moderada i porten ja 128,1 litres per metre quadrat. Al Musical plou de manera feble i porten replegats 122,9 litres per metre quadrat. Són 109,8 litres per metre quadrat els registrats a Pego, al centre, en l'Observatori d'Avamet. I dades destacades també són les que s'han recollit, per exemple, a la Vall d'Ebo amb 135 litres per metre quadrat, a l'Observatori d'Avamet de la Figuereta són 125,8 els litres acumulats i 134,4 al Ràfol del Múnia. Després, 104,8 han registrat a la Plana d'Orba i a Pedreguer porten 110,4 litres per metre quadrat i actualment plou de manera moderada. Recordem que a Pego han caigut més de 30 litres per metre quadrat en una hora al voltant de les 9:10 del matí. Eren, com diem, més de 31,8 litres per metre quadrat. Al musical i a la plana lideraven el rànquing de precipitació a eixa hora i, per tant, ha sigut doncs, un moment de pluja molt intensa el que hem tingut a la població i, i el seu terme municipal. Pel que fa a la previsió, doncs hem de dir que a partir d'ara, com ja hem indicat, no hi ha avisos actius, tot i que hi ha un 90% de probabilitat de precipitació fins a les 6 de la vesprada, fins a mitjan vesprada. A partir d'aquest moment cau a zero el percentatge de probabilitat de precipitació i tindrem el cel, de fet, pràcticament ras per la nit. Temperatures avui que oscilaran entre els 12 graus de mínima que hem tingut i els 16. Eixa serà la màxima a la que arribarem avui. El vent ara està encalmat i bufarà fluix a partir de la vesprada de component sud-oest. Per a demà dijous tindrem el cel ras, tot i que poden aparèixer boires durant tota la jornada i no hi ha probabilitat de precipitació demà dijous. Temperatures entre els 10 graus de mínima i els 20 de màxima i el vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable. Per a divendres, un cel ras amb intervals de núvols sense major importància i temperatures suaus entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. El vent bufarà entre 15 i 10 km per hora i ho farà de component sud-oest i sud. Fins ací l'informatiu d'avui dimecres 11 de març. Moltes gràcies per estar ahí fent-nos companyia i nosaltres tornem demà, però hem d'apuntar que aquesta vesprada tenim una nova cita amb la política local. A partir de les 7 de la vesprada tenim programa a debat, tres representants polítics de les tres formacions que tenen representació a la corporació municipal contrastaran idees sobre temes diversos que tenen relació directa o indirecta amb la població, amb Pego. Això serà a les 7. Fins aleshores, que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem o a les 7 o demà a la 1, així puntuals. Adeu.